Senyor Carles Riera, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Com està?
Bé.
Bé? Sí, sí. Avui li... perdoni, que començaré amb una pregunta que no vull que el sorprengui, però és la pregunta que estem fent de cara a les 11, si és que cadascú del que estarà en aquesta taula, després li preguntaré als tertulians, té alguna pel·lícula d'infantesa? Vostè en tenia alguna, senyor Riera?
Jo ara no em voldria equivocar, però recordo una pel·lícula que es deia Los héroes de Telemark.
Hòstia.
Que era,
Los héroes de Telemark.
Sí, sí, sí. Que era de la Segona Guerra Mundial, jo diria que Noruega, i per tant era allò de la resistència contra els nazis, a la neu, tot passava a la neu, etc etc. Però la recordo perquè, si no m'equivoco, va ser una nit especial, perquè jo diria que la feien a la Monumental. Diria.
A la Monumental?
El meu record d'infantesa és aquest, a lo millor m'estic equivocant.
No, és que els records d'infantesa tenen...
I crec que hi vam anar amb tota la família.
65.
Correcte.
Ja pot ser això.
Sí, sí, jo sóc del 60, i per tant va ser una nit especial, perquè hi vam anar no només amb el pare i la mare, sinó amb els avis, etc. I hauria ser un aconteixement familiar, i recordo aquella fascinació, no?, d'anar en una nit especial.
La música que estan tirant és aquesta, no? A la Monumental, a més. Tian, és al·lucinant, això.
Això devia ser passat el 65 i amb una sessió especial.
Segur, perquè si és Monumental, sí. Clar, és que cadascú té el record que té. Jo me'n recordo el Teatre Borràs, que és el Teatre Borràs, que abans era el Cine Borràs, d'anar a veure La por que em va fer anar a veure Tiburón.
Clar, imagina't. Sí.
Aquelles èpoques, que, més de juny, que encara recordo. Bé, anem a parlar d'altres històries. En quina situació... Miri, li vull ensenyar una cosa que és una casualitat de la vida.
Uh-huh.
Aquelles coses que et dona les casualitats de la vida. Fa un any, penjàvem a les xarxes i sortia també un anunci a La Vanguardia. Això. Miri, jo li ensenyo.
Anem a eleccions.
Amb interrogant. Anem a eleccions. Era una entrevista que, on vostè seu en aquests moments, seia el dimecres 15 de març a les 8:40... és a dir, fa un any i cinc minuts, Oriol Junqueras respon al món en RQ. I li preguntàvem a Oriol Junqueras, anem a eleccions? Era la primera pregunta. Per tant, un any després li pregunto a Carles Riera, anem a eleccions?
Jo espero que no. Com a mínim, la voluntat de la CUP és que no hi anem. Per què? Sobretot perquè la voluntat expressada el 21 de desembre... era que es pogués formar un govern republicà, un govern independentista. Aquest és el resultat de les eleccions, no? Una majoria dels partits republicans, dels partits independentistes. Per tant, si el que hem de ser és fidels a la voluntat popular majoritària expressada a les eleccions del 21 de desembre, el que hem de fer és formar aquest govern que tenim davant, aquest nou full de ruta republicà independentista. Per tant, espero que no anem a eleccions.
Val, anem a... Perquè
com a mínim la nostra voluntat no és provocar-les, ho dic per endavant.
Val, per ser un fracàs per la CUP en eleccions?
No seria un fracàs. No seria
I per l'independentisme seria un fracàs?
Tampoc necessàriament, perquè tal vegada, si es repetissin eleccions, l'independentisme tornaria a guanyar. Tal vegada, segons el que estan dient les darreres enquestes, la CUP pujaria, obtindria millors resultats, etc. Però per mi el rellevant no és això, sinó el rellevant és que tenim l'obligació, tenim el mandat popular d'acord amb un Parlament de majoria independentista, perquè així ho ha volgut el resultat electoral, doncs tenim el mandat de formar un govern que tiri endavant aquest projecte republicà, aquest projecte independentista.
Està convençut? Perdó.
Jo crec que li fallaríem a la gent si no fem això.
Però està convençut que no... que guanyaria la majoria, que hi hauria majoria independentista novament?
Podria ser. Podria ser.
Però també podria ser que no.
Efectivament.
I llavors això és un risc.
Efectivament.
I llavors, si és un risc per l'independentisme, val la pena assumir aquest risc quan ara el resultat dona el que dona?
Exactament. És a dir, el que vostè diu és un motiu per no voler anar a eleccions. Escolti'm, en aquests moments hem guanyat les eleccions, l'Estat les ha perdut, hi ha una majoria independentista i republicana, i, per tant, tirem endavant, no? Però, més enllà del risc que podria suposar que en unes noves eleccions aquesta majoria independentista no reedités, jo crec que, abans que això, l'objectiu de no fer eleccions, insisteixo, és per fidelitat i per lleialtat el que es va manifestar el 21 de desembre.
Ara li preguntaré de seguida, perquè ho entengui tothom, què demana o què es pot pactar amb la CUP perquè no s'hagi d'anar eleccions a Catalunya novament. Però que, i també li vull preguntar pel fangar en el qual està l'independentisme en aquests moments, perquè està en un fangar en molts aspectes. Una, des d'escoltant aquest estudi Artur Mas dient que tot va ser una enorme exageració, a Santi Vila dient que tot això va ser un bluff, sentir a Santi Vidal dient que efectivament també va ser una enganyifa, és a dir, i vull preguntar si en aquest fangar on estem, si a més hi posem ara un fet que ha passat, que no té res a veure amb això, però que ha passat i que està passant, que és que a l'Assemblea Nacional resulta que hi ha un tertulià d'aquest programa des de fa molts anys, com és l'Antonio Baños, que resulta que... Està molt sorprès pel que li ha passat a l'Antonio Baños o no?
Sincerament, sí. Sí, m'ha sorprès. M'hagués sorprès amb ell.
Sí, en qualsevol altre.
I en qualsevol altra persona a la que li hagués succeït aquesta circumstància.
Per un tema de llibertat d'expressió?
Nosaltres, com a partit polític, com a CUP, crec que no ens toca, tenir cap mena d'ingerència en les entitats socials, en els moviments socials, i encara menys en un moment tan delicat com el que és el d'unes eleccions. Per tant, si em permet, no incidiré en aquesta qüestió per respecte absolut a l'ANC, com seria en qualsevol altra entitat, insisteixo, especialment en un moment tan delicat com són unes eleccions. Ara, he de dir que sí.
Que m'ha sorprès.
Que m'ha sorprès.
Coneix l'Antonio Baños?
Sí, i tant. Sí.
Hola, Antonio, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí estem en Carles Riera.
No, encantat d'escoltar el Carles Riera.
Bon dia.
I subscric tot el que ha dit i el que dirà.
T'ha sorprès el que t'ha passat o no? Primer t'he de dir que disculpes perquè no en tenia ni punyetera idea i perquè t'hem fotut en un fangar que involuntari, entre altres coses, perquè tu ets habitual els dilluns a la tertúlia del món a RAC1, i a més, és que a més, aquells 26 segons que hem sentit aquest matí, que portem escoltant des de fa 24 hores, i que està penjat a les xarxes, em sembla tan evident que tu el que dius és que jo no puc opinar d'això?
Sí, bueno, jo sóc habitual abans de ser candidat de la CUP. No?
Sí, senyor.
Clar, que és quan el Carles Riera també ho sap, que és quan la gent és feliç, diguéssim, abans de ser candidat i de ser diputat, que tot es complica bastant. Fa 2 anys va passar una mica el mateix. Sí, una mica sorprès, perquè, en fi, la idea és que jo, deien que jo apareixia a les tertúlies, i tu sabràs perfectament que jo no aparec a les tertúlies. Jo, en fi, estic a la teva tertúlia de fa, no sé, 4 anys, potser, sí, una cosa així, sí. I no és una aparició, no? Jo crec que... no sé si la Verge de Fàtima va aparèixer tant com jo a la teva tertúlia, però vull dir, és una cosa regular, amb la qual cosa no crec que hi hagi motiu de sorpresa. En fi, no sé, la Junta Electoral ho ha decidit i jo he fet un recurs, estem esperant, aviam si el recurs s'accepta o no, i ja està.
Però el problema és que tu estiguis, que tu vinguis a la tertúlia, que tu hagis opinat a la tertúlia. O sigui, és el que jo em preguntava avui. El problema és que haguessis obert la porta de l'estudi i haguessis assegut aquí i haguessis parlat de Mourinho, per entendre'ns, o precisament perquè jo et vaig preguntar pel tema de l'Assemblea, això no tocava que tu hagués preguntat i tu hagués respost.
No, llegint l'article 7, diguéssim, i següents, en principi jo no podia aparèixer en cap mitjà de comunicació, el problema és que, clar, una cosa és aparèixer en una tertúlia, diguéssim, com a candidat de l'ANC, enteníem, i això ja fa 2 anys, jo crec que ja va quedar clar, que una cosa és que un candidat aparegui en una tertúlia, en un acte públic, per fer candidatura, i una altra cosa és que jo sóc periodista. I entenc que vaig a la teva tertúlia com periodista polític, no?
Sí.
I forma part de la meva, de la meva modus vivendi, per dir-ho així, no? I que no és un extra, sinó que forma part de la meva manera de guanyar-me el pa. Clar, jo ja més no sé dir, diguéssim, no... és sorprenent, ja va passar fa 2 anys, i la idea és si jo estava a la teva tertúlia en tant en quant candidat o si jo estava a la teva tertúlia en tant en quant periodista.
Ja.
És a dir, jo estava treballant com periodista que opina sobre l'actualitat política i l'actualitat en general, perquè a més, aquell dia, de fet, vam parlar de coses que eren estrictament del procés, també recordo, no?
Què estàs, enrabiat, entristit, dolgut?
És igual, no passa res. És igual. El Carles Riera, que és un lluitador de molts i molts anys a l'independentisme, molts més que jo, sap perfectament que els llocs de lluita són múltiples. I és a dir, que si no puc estar al secretari nacional de l'ANC, igualment seré soci de l'ANC, i igualment estaré defensant la República amb els mateixos criteris que deia ell fa una estona, en qualsevol lloc que pugui estar.
Efectivament, ara un amic m'envia una informació de VilaWeb que diu que l'Assemblea ha rectificat i permet que els candidats exclosos presentin al·legacions, que és el que, sí, tu, que és el que tu has fet, i que fins i tot el govern, sí, a través de la xarxa considera que si Baños no podia ser candidat és que estem fent alguna cosa molt malament.
Aviam, no és que Baños sigui aquí al centre de l'univers. De fet, va haver una desena llarga de candidats que no podien ser per diversos motius. És a dir, a mi, aviam, si només fos el meu cas no passaria res, perquè, bueno, jo em retiro i continuo treballant, no hi ha cap problema. Però sí que ha d'haver un gruix de gent que per diversos motius no es va poder presentar, i el problema és que es va obrir el vot telemàtic quan hi havia recursos oberts. I jo crec que aquí és el tema més delicat. No cal Baños pugui ser candidat o no pugui ser candidat, que això, en el fons, per al DG suposo que és relevant, no?
Ja. En fi, veurem com acaba tota la història. Per cert, que el Cerdà que ha enviat també un tuit dient: ostres, si em sap greu la conya que et va dir de que ja n'has parlat, diu, era pura conya, perquè de fet no em va parlar. I és que efectivament, és que no em vas parlar.
De fet, tota la culpa la té el Cerdà, cosa que ja crec que tothom ho sap.
El responsable del Cerdà. Escolta, bueno, dilluns t'espero, ja està.
Sí, sí, sí. En fi, no hi ha més problema, seguim.
Seguim. Gràcies.
I escolteu el Carles Riera, que segur que és més interessant el que diu ell, que no passa el que digui jo.
Ja ho saps que sí. Gràcies, Antoni, una abraçada molt forta. Sí,
una abraçada.
Antoni, gràcies, que vagi bé. Estàvem parlant d'això, tot plegat és com bastant sorprenent. La veritat és que és bastant sorprenent. Bé, ara li preguntàvem... Què necessita la CUP per votar sí al candidat que proposi Junts per Catalunya i Esquerra Republicana? És a dir, el problema no està en el nom, en tant en quant al programa o la idea de com s'implementa aquesta presumpta república?
No, el nom no és en absolut cap problema.
O sigui, Jordi Sánchez no és cap problema?
En absolut.
I si sort Jordi Turull tampoc és cap problema?
No, nosaltres...
O sigui, principi... per tenir-ho clar, si ara el següent nom és Jordi Turull, la CUP no s'hi oposa en tant en quant al nom?
Efectivament. Li he de dir, amb tot, que si ens posen a davant un candidat que està molt lligat orgànicament al PDeCAT, diguéssim que no ens faciliten les coses. Miri, l'únic que hem de fer és escoltar les declaracions de la senyora Marta Pascal des del 21 de desembre fins ara, i entendran perfectament la nostra llunyania del PDeCAT. No?
Però Jordi Turull s'acosta més al PDeCAT o s'acosta més a la CUP?
Tanmateix, insisteixo que per nosaltres el nom ni ha estat ni serà un impediment insalvable. En absolut, en absolut.
Però per tant, li pregunto, el nom de Jordi Turull a Carles Riera li agrada?
Miri, la veritat és que no vull posicionar-me sobre el nom de ningú, perquè trairia el que ha estat el debat real i el posicionament de la CUP, en què certament no hem entrat a debatre noms. No hem volgut posicionar-nos en funció de noms, sinó en funció de programes, de fulls de ruta, d'agenda d'acció de govern. Per tant, insisteixo, sigui quin sigui el nom que se'ns proposi, pot ser un bon nom si és per dur a terme un full de ruta republicà, una acció de govern republicana, i sigui quin sigui el nom que se'ns posi sobre la taula, no serà un bon nom si és per dur a terme un full de ruta autonomista.
Quan parlem d'un full de ruta republicà, estem parlant de que l'acció de govern dels pròxims 4 anys d'aquest govern sigui amb idea republicana. Per tant, de què estaríem parlant? Em pot enumerar 3 coses que exigirien, pràcticament, exigirien el nou govern perquè la CUP pogués votar a favor de la investidura?
Correcte.
Aviam.
Primera qüestió: que la investidura obeeixi a la sobirania popular del 21 de desembre i a la sobirania del nostre Parlament, no als mandats de l'Estat i del Tribunal Constitucional.
I això com es fa?
Això es fa al revés de com hem fet fins ara. És a dir, el candidat natural ser el primer a la investidura de la presidència era Carles Puigdemont, òbviament, no? Per moltes raons, perquè ho era com a president quan es va aplicar el 155, perquè ho era a l'exili i perquè va ser el que va guanyar les eleccions dintre del bloc republicà. Per tant, era normal i natural que ell fos el primer candidat a la investidura. I val a dir que la CUP el dia 30 érem al Parlament per tal de donar els nostres 4 vots a la investidura de Carles Puigdemont en primera volta. Ho dic perquè a vegades es diu que la CUP posa sempre pals a les rodes a l'hora de tirar endavant la investidura. No és veritat, no és veritat. Érem allà en disposició de fer això. Què va passar? Que en obediència al Tribunal Constitucional, un president del Parlament d'Esquerra Republicana va decidir que aquella investidura no era possible. Per tant, malament rai. Segona opció, pla B, Jordi Sánchez. Jordi Sánchez, el Tribunal Suprem decideix que no pot ser candidat i que, per tant, no es pot donar pas a la investidura. Novament, el Parlament, en lloc de mantenir el ple d'investidura de Jordi Sánchez, recula i el deixa en suspens, en definitiva, a l'espera del el Tribunal Suprem acaba permetent o no aquesta investidura. Per tant, en dues ocasions hem anat en contra del que és la voluntat popular del 21 de desembre i la sobirania del Parlament.
No hi ha una tercera opció per la CUP.
És a dir, cada vegada que anem reculant davant de l'Estat, que anem renunciant a sobirania del Parlament i li anem reconeixent potestat al Tribunal Constitucional, nosaltres desconfiem més de la voluntat republicana del govern que acabi sent elegit. Per tant,
també hi ha un punt legítim, que és el tema de la por, que molta gent pot pensar, escolti'm, ja hi ha dos activistes empresonats, ja hi ha dos polítics empresonats, hi ha gent que està vivint a Brussel·les, i això a la CUP li ha tocat de rasquillada per la voluntat només, i dic només que ja és molt, de l'Anna Gabriel, de decidir, des del seu punt de vista, anar a viure a Ginebra. Amb la qual cosa, dius, esclar, és que el pròxim que li pot tocar és a Roger Torrent, és a dir, pot haver un punt de por de dir, escolti'm, és que si fem les coses de la manera, diguem-ho, que no accepta el govern d'Espanya, tornem a entrar en un merder judicial, polític i probablement penal.
Sí, sí, és veritat. És a dir, és obvi...
I que no afectaria la CUP.
És obvi que aconseguir la independència i fer una república comporta repressió i té riscos, sens dubte. Aquí, en qualsevol moment de la història i en qualsevol lloc del món. Per tant, això és obvi. I les persones i els moviments polítics que estem lluitant per la república i per la independència sabem que això inevitablement, i més tenint davant l'estat que tenim, implica assumir repressió i assumir riscos. Nosaltres estem disposats i disposades a assumir qualsevol responsabilitat i qualsevol risc si del que es tracta és d'això. De moment ens ha tocat el que ens ha tocat, però vés a saber. I en tot cas nosaltres no li girem l'esquena a aquest risc, com tampoc la va girar doncs tota la gent que va lluitar per l'1 d'octubre, tota la gent que va fer vaga general el 3 d'octubre. És a dir, tal com deien l'altre dia a la manifestació de l'ANC, la ciutadania ens diu, jo me la vaig jugar i vull que els nostres polítics se la juguin. La repressió és inevitable.
Jugat,
Sí, la repressió és inevitable en un context doncs, d'una lluita que el que pretén és un canvi fonamental en l'estatu quo, com és el que implicaria una república aquí. Per tant, això ho hem d'assumir. Nosaltres, sincerament, no tenim por a assumir les conseqüències i, per tant, anem de cara.
Si aquest punt passa, han dit el primer punt.
Primer punt.
Suposem que anem al nom, a Jordi Turull. Ja veurem què passa? Estarem parlant d'allà, veurem què passa?
Efectivament. Va. És a dir, nosaltres diem, primer punt, què és fer república? Home, doncs que la investidura obeixi a una lògica democràtica elemental, la que han dit les urnes el 21 de desembre, que tot electe tingui dret a votar i a ser votat, que tot electe tingui dret a ser candidat, és a dir, que no hi hagi una ingerència de l'Estat restrictiva pel que fa als drets democràtics, civils i polítics dels electes. Això seria un primer pas.
Segon punt.
Fins ara, en el cas de Puigdemont i de Jordi Sánchez no hem anat bé, perquè el que fa el Parlament a iniciativa de la seva mesa és tirar enrere i recular. Per tant, per aquí no anem bé. Diguéssim, estem tirant enrere inadequadament. Segon aspecte important, tirar endavant un procés constituent. És la següent fase del procés republicà. Va haver un referèndum l'1 d'octubre, vam proclamar la república el dia 27, després va venir un cop d'estat, el del 155, i un govern de la Generalitat que va considerar, per la raó que fos, jo crec que equivocada, que no era sostenible aquella situació, que el que tocava era una retirada, però tanmateix les eleccions el 21 de desembre van tornar a reeditar una majoria del projecte republicà. Per tant, la nostra missió com a majoria al Parlament és aplicar un programa republicà. Això passa per un procés constituent.
Quan parlem de procés constituent...
Un debat participatiu en tota la societat, promogut per les les nostres institucions.
Això en aquell nou document que es va presentar de no sé quantes, 46 folis, 70 folis, de Junts per Catalunya amb Esquerra, no parlava d'un procés constituent al final de la legislatura participatiu?
Sense caràcter vinculant.
La voluntat, o sigui, la CUP exigeix que sigui en caràcter vinculant?
És una obvietat. És a dir, tot procés constituent implica un debat social, un ampli debat social i institucional a tots els nivells, en què tota la societat, tothom, independentistes i no independentistes, decidim conjuntament quin és el model de societat, el model social, el model econòmic, quin és el model de república que volem, de quin ha de sortir un text, una proposta de text constitucional, i això, com a tot el món i tota la vida, s'ha de ratificar referendàriament.
Però això seria un 9 d'octubre. Podria ser un 9 d'octubre.
Podria ser un 9 d'octubre, és a dir, un acte de sobirania.
I està preparat el país per un 9 d'octubre?
I tant. Si va estar preparat per un 1 d'octubre per un referèndum, com no ho estarà per un referèndum que és resultat d'un amplíssim debat, d'una gran mobilització social i ciutadana per tal de discutir quin model de país volem. És un moment altament creatiu, altament democràtic, que mobilitza molta energia social.
Per tant, aquell document ja anava bé, l'únic que és que faltava que es posés que amb caràcter vinculant.
Que se li posés data, és a dir, que hi hagués un compromís ferm en el temps de dur-ho a terme, d'altra banda que tingués un caràcter vinculant i d'altra banda que les nostres institucions s'hi comprometin a l'hora d'impulsar-lo. És a dir, que hi hagi una iniciativa del Parlament, una iniciativa de les institucions de la Generalitat en impulsar-lo per tal de donar-li un caràcter formal i ferm.
Si passa això, si en aquest document es posa això de caràcter vinculant amb data...
Faríem un gran pas endavant.
Tercer punt.
El programa de govern. El programa de govern, l'acció de govern. Per nosaltres, fer polítiques republicanes vol dir tirar endavant lleis, iniciatives legislatives del Parlament, decrets del govern, etc., que ens garanteixin que realment aquesta república, aquest projecte republicà, realment implica un canvi de model social, de model econòmic, de model democràtic, que generi indiscutiblement un país millor. Un país millor per tothom, per independentistes i per no independentistes.
Plasmat de quina manera?
I plasmat...
Amb una banca pública, per exemple?
Per exemple, amb tot un seguit de polítiques socials, de polítiques educatives, de polítiques sanitàries, de polítiques d'habitatge...
Si això passa, aquest tercer punt passa... és a dir, la creació d'una banca pública, millores amb les polítiques socials, millores amb les polítiques sanitàries, d'habitatge...
Les polítiques energètiques...
El tercer es podria menjar fins i tot el segon punt i el primer?
És molt important també tenir en compte que si volem fer república i volem fer sobirania, tenint davant l'estat que tenim, és molt important que avancem en el govern públic, en el control públic de les infraestructures i dels sectors estratègics del país. És a dir, com faràs tu república, com faràs tu sobirania real davant d'un estat com el que tenim si tu no tens un control públic, una titularitat pública de les infraestructures bàsiques i dels sectors estratègics del país.
Per tant, amb aquest tercer punt es menjaria el segon i el primer? És a dir, si hi ha una bona política, bones polítiques socials, d'habitatge, de sanitat, etc, etc, això es podria menjar el segon punt i el primer o no?
No, els tres
són obligats.
Són importants, és a dir, que nosaltres defensem la sobirania del Parlament davant de l'Estat a l'hora de la investidura. De moment no hem anat bé. Hem reculat en el cas Puigdemont i hem reculat, o estem en vies de recular en el cas Jordi Sánchez. Però davant d'un possible nou candidat seria molt important per nosaltres, és a dir, faríem un gran pas endavant si efectivament avancéssim en matèria d'un procés constituent que realment ens col·loqui davant d'una agenda republicana i davant d'unes polítiques públiques que tinguin aquesta naturalesa republicana, és a dir, que siguin polítiques avançades en el terreny social i econòmic amb una puntualització molt important, que si en algun moment aquestes polítiques socials avançades, aquestes polítiques d'habitatge, de sanitat, d'educació, etc, etc, si aquestes polítiques topen amb la decisió del Tribunal Constitucional de considerar que no són legals, que són inconstitucionals perquè envaeixen competències de l'Estat, etc, etc, que nosaltres les mantinguem. Tenim l'experiència de que en la passada legislatura, encara amb lògica autonòmica, moltes lleis socials, molts decrets socials, van ser considerats inconstitucionals per l'Estat. Pobresa energètica, habitatge, igualtat de gènere,
etcètera. Per tant, desobediència judicial.
Per tant, escolti'm, si nosaltres aquí, sobiranament, aprovem democràticament una política social avançada en matèria d'habitatge, d'energia, etc, etc, en matèria d'igualtat social, en matèria de salari mínim, etc, etc, si nosaltres aprovem aquí mesures que signifiquen un progrés social, econòmic i democràtic per la majoria del país, inclosos els no independentistes, el que no podem acceptar és que el Tribunal Constitucional això decideixi que no ho podem fer. Per tant, és la naturalesa de les polítiques i la voluntat de tirar-les endavant des de la sobirania del Parlament, malgrat que el Tribunal Constitucional s'hi oposi. I, per tant, si cal, amb desobediència. Però, escolti'm, no dic res de nou. El 9 de novembre del 2015, el Parlament de Catalunya, amb el suport de Junts pel Sí en aquells moments, i, per tant, del PDeCAT i d'Esquerra Republicana, etcètera, etcètera, va aprovar conjuntament amb la CUP una declaració el 9 de novembre que deia exactament això, que prevaldrà la legislació del nostre Parlament per sobre de les decisions del Tribunal Constitucional. Res de nou, eh? O sigui, l'únic que estem demanant és que es posi en el programa actual quelcom que ja està aprovat. Quelcom que ja està aprovat.
Si la investidura, com deia abans, ha d'obeir el mandat popular i no el mandat dels jutges, llavors, per què la CUP, entre cometes, el verb, per què la CUP aprofita el fet que dos diputats no puguin votar pel fet d'estar a l'exili?
No, la CUP no ho aprofita, això. En absolut, eh? En absolut. Miri...
Perquè, de fet, això el que faria és desequilibrar la balança de
votacions. En absolut. Nosaltres el que defensem és que aquests dos vots, és a dir, que Carles Puigdemont i el senyor Comín puguin votar, perquè tenen tot el dret del món a votar. I espero que en el temps els tribunals internacionals ens donaran la raó també en aquest aspecte. Una persona electa ha de tenir intactes els seus drets civils i polítics, i més quan no està encara condemnada per cap tipus de delicte, quan no s'ha demostrat davant de cap tribunal la seva culpabilitat davant de cap tipus de delicte, i per tant, en conseqüència, no és ni inhabilitable ni es poden restringir els seus drets civils i polítics. Per tant, el que hem de defensar és que aquests dos senyors, Carles Puigdemont i el senyor Comín, tenen dret a votar. Encara que sigui a distància, atès que no és possible que en aquests moments estiguin en el territori preservant totes les seves garanties. I, per tant, el que ha de fer el Parlament és permetre, facilitar que tots els diputats i diputades de tots els partits tinguin plenament conservats els seus drets civils i polítics i, per tant, que tothom pugui votar. Per tant, el que hauríem de fer és defensar que aquests dos senyors puguin votar, que la mesa del Parlament ho admeti i que, per tant, quan es duguin a terme les votacions, aquests dos senyors puguin votar i els seus vots valguin. Això és el que nosaltres els estem demanant i els estem proposant. I les nostres quatre abstencions faciliten això. És a dir, amb les nostres quatre abstencions, el que estem dient, escolta'm, de moment aquí no veiem un programa republicà ni un procés constituent seriós. Per tant, nosaltres el que no farem és fer autonomisme, és anar enrere. Nosaltres el que volem és anar endavant. Per tant, no podem donar un sí. Tampoc donem un no. Tampoc donem un no. És a dir, donem una oportunitat que es faci govern i que aquest govern demostri que realment té una voluntat republicana un cop investit. I diem, escolta'm, i a més us fem de mirall. Us fem de mirall perquè... realment, una desobediència tan petita com és fer valdre els vots inalienables, no? Indiscutibles, de dos electes, aquesta petita desobediència, fer valdre que Puigdemont i Comín puguin votar i que els seus vots es comptabilitzin, no la podem fer. Si no podem fer aquesta petita desobediència, com en farem de més grans que indiscutiblement necessitarà la República? Per tant, estem fent de mirall. Amb les nostres quatre expansions, us convidem a que feu aquest petit pas de desobediència que ens donarà dignitat nacional i democràtica al nostre Parlament.
Ja sé que m'ha dit que no entrarà en un debat de noms, però per resumir, per resumir el que hem escoltat fins ara, la CUP ha estat més a favor abans d'un Jordi Turull en pla constituent que d'un Jordi Sánchez sense concrecions?
Nosaltres, tal com li he dit abans, i no entraré en debat de noms, sempre hem dit que serà bo tot aquell nom d'un candidat que vulgui dur a terme un programa realment d'implantació de la República, de ruptura democràtica amb l'Estat i d'implantació de la República, perquè creiem, sincerament, que això és el que demana la majoria republicana d'aquest país. I, d'altra banda, que no serà bo qualsevol nom, sigui quin sigui, que el que vulgui és tirar endavant una agenda autonomista. És a dir, en resum, la CUP el que no compra és aquesta idea de dir, escolti'm, l'1 d'octubre va ser una cosa simbòlica, el 27 d'octubre va ser un intent fallit, acceptem el 155, acceptem el cop d'estat, i ara considerem que el que toca és tornar a fer autonomia. Allò d'un pas enrere... per després ja veurem. No, escolta'm, això són 10 passos enrere, el que s'està plantejant. Aquesta idea... de que el que ara toca és tirar enrere i fer autonomisme, la CUP no la compra. Tot el que sigui tirar endavant, nosaltres hi jugarem, amb totes les conseqüències i responsabilitats.
Tenim 3 minuts. Algú ha de fer alguna pregunta molt breu? Sisplau, 3 minuts. Tenim Francesc Marcal, però sisplau, molt breu vol dir molt breu. Gràcies.
Molt breu.
Gràcies.
A veure, justament al fil d'això que diu ara, jo tinc la sensació que exactament com ho diu vostè, no ho diu ningú, això. Això de un pas enrere per no saber què fer. Per exemple, el senyor Tardà, i això li pregunto, el que diu és fem govern per acumular forces, per eixamplar la base social de l'independentisme i per plantejar l'objectiu amb una nova, diguem, estratègia. Vostè no comparteix això?
I tant. És a dir...
Aleshores...
Que hem d'eixamplar la base, ara i sempre, evidentment. El que tinc seriosos dubtes és que això es faci tal com diu el senyor Tardà. És a dir, pactant amb el Partit Socialista, que t'ha aprovat el 155, que és un còmplice necessari de l'Estat pel cop d'estat del 155.
No diu exactament això el senyor Tardà, crec. Crec que diu que s'ha de tenir en compte per algunes polítiques els comuns i el Partit Socialista. Mm-hmm. Que és una cosa bastant raonable, no?
I tant. I el senyor Tardà també diu que cal anar a la Comissió de Reforma Constitucional de l'Estat. Que sabem que allà el que es discutirà és si es manté l'autonomia actual o si es va cap a una major recentralització de l'Estat. És a dir, l'article del senyor Tardà el que diu és tornem a l'autonomisme i ja veurem si des d'aquí podem seguir avançant algun dia cap a l'independentisme. És a dir, jo no poso en dubte...
Diu, tornem a tenir govern, diu, perquè mentre no el tinguem nosaltres, com deia Joan Fuster, la política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Jo ho llegeixo així.
Sí, però miri, nosaltres hem tirat endavant amb la República i amb la independència, l'Estat et castiga i et manlleva no només la independència, sinó l'autonomia, no? I et diu, bueno, escolta'm, el punt final de trobada és tornar a l'autonomia. Nosaltres això és el que no comprem.
Sí, però llavors, diguem on te venen les armes per diguem, per anar a un esquema insurreccional, perquè tal com ho planteja...
Miri, nosaltres...
No, diguem, miri, nosaltres...
L'1 d'octubre...
Irlanda 1916,
d'acord?
Qui és
no,
el Connolly?
No, 1 d'octubre de 2017.
No.
3 d'octubre de 2017, 8 de novembre de 2017, 21 de desembre de 2017. Són quatre moments en què s'ha expressat al carrer i a les urnes, sí. Una massa social, un moviment social de masses amb capacitat per materialitzar la República.
El que em sorprèn és que de cop i volta ara, diguem, entenc que vostè sospiti de Marta Pascal, diguem, perquè els convergents ja són sospitosos des del minut zero, però que sospiti de Joan Tardà, diguem, tothom s'equivoca menys la CUP i el senyor Puigdemont, no?
No
ho entenc.
Jo no poso en dubte que el senyor Tardà sigui independentista, ni que Esquerra Republicana, o sigui, crec que s'equivoca amb la seva tàctica en aquests moments. Crec que s'equivoca. I a mi m'agradaria que els polítics, que els personatges polítics que consideren que tot això va ser una exageració, que l'1 d'octubre doncs, en fi, va ser simbòlic, etcètera, que el 27 d'octubre va ser una costellada, etcètera, etcètera, a mi m'agradaria que es posessin davant dels més de 2 milions de persones que se l'han jugat en aquestes dates.
Escolti, jo vaig anar a defensar una escola aquell dia i a la vegada crec que no existeix la República. Tinc algun problema? O sóc l'únic que ho pensa a Catalunya? Jo crec que ho pensem molts. Molts vam anar a defensar escoles aquell dia, compromesos absolutament, i avui diem que no existeix la República.
Doncs fem-la.
Bueno, però per tant, no diguem que existeix, perquè no hi és. Per tant, treballem amb el que hi ha, i el que hi ha és un govern autonòmic, com vostè deia, intervingut i dolent, però és el que hi ha, no?
Escolta, el que hi ha és una voluntat popular expressada a les urnes l'1 d'octubre i el 21 de desembre que estarem d'acord en que expressa voluntat republicana.
Bueno, expressa moltes coses,
Fins i tot
tots els independentistes expressen molts matisos, no? Si no, estaríem en un únic partit i no n'hi ha un de sol. Estem d'acord amb això, no tant.
Aviam, Marc Bartomeu.
Sí, a mi m'agradaria preguntar-li moltes coses, però només li faré una pregunta.
Gràcies.
I anant una mica al fil de comentar el Francesc Marc de la tàctica que vostè parlava. Està bé que vostès, quan reconeixen ara els costos que pot tindre la desobediència, cosa que abans, no dic vostès, però molts partits independentistes no ho han tingut en compte, quan es parlava de la llei a la llei sense cap problema de la llei a la llei, tothom sabia que no, ara sabem que sí. Però segons la seva tàctica, que vol dir de mantenir la desobediència fins a la consecució d'aquesta república, la meva pregunta és, aquesta desobediència és una desobediència ad eternum? És a dir, ara estem amb el drama de la investidura, després pot ser el procés constituent, després pot ser una altra batalla, és a dir, això és una desobediència contínua fins que per art de màgia o perquè vingui algun element exterior influenciï i solucioni això, o és una desobediència fins a un punt concret on aquesta desobediència es farà final i, per tant, el que comentava el Francesc Marc, hi haurà doncs, una presa de possessió dels elements necessaris perquè l'Estat esdevingui una realitat, és a dir, Mossos, fronteres, etc.
Òbviament, és a dir, tot procés... De canvi radical com el que estem plantejant, tot procés d'independència, tot procés de construcció d'una nova república implica que en un moment donat hi ha una presa del poder. D'acord? La que no es va produir el dia 28, la que no es va produir el dia 27, perquè el govern de la Generalitat va considerar que no es donaven les condicions. És a dir, hi ha un procés de mobilització social, de mobilització popular, hi ha moments referendàries o electorals que confirmen aquestes hegemonies, l'orientació cap a un nou sistema, cap a un nou canvi, i hi ha un moment en què això cal que passi per una presa del poder, evidentment, quan es donen les condicions adequades de majoria social, d'hegemonia...
Però no les tenen ja la majoria social per fer això?
Nosaltres creiem que sí. Que
per tant, quan, per vostès, quan és el moment X? Ja està, ja està.
Per nosaltres les condicions es donaven l'1 d'octubre, vale. Es donaven el 3 d'octubre, i va haver-hi un error el 10 d'octubre per part de Carles Puigdemont, que l'ha admès, i és que en lloc de tirar endavant amb la proclamació de la independència el 10 d'octubre, es va creure els cants de sirenes que venien d'Europa o de l'Estat de que era possible una solució dialogada i negociada que passés per una altra banda. A partir d'aquí sí que és veritat que hi ha una desactivació del procés, però que es reactiva el 21 de desembre amb el resultat electoral. No? Ara, per tant, el que cal és reprendre el cicle de mobilitzacions, començar a materialitzar la república, a instituir-la i a materialitzar-la en els termes que estàvem explicant, en el context actual, que òbviament és de dificultats, trobarem moltes resistències per fer-ho, i recuperar aquesta nova capacitat de cicle mobilitzador i esperar el moment adequat per tal de dur a terme aquesta presa del poder que ens permeti instaurar i materialitzar la república quan es donguin novament les condicions, que això depèn d'una suma de factors, d'hegemonia social, de mobilització, de capacitat d'acció institucional i de voluntat. Però nosaltres creiem que aquest moment ha d'arribar. I, escolti'm, finalment, això es resoldrà de forma dialogada i de forma negociada. No només amb l'Estat, sinó en una concertació internacional en què realment, finalment, s'ha d'arribar a un acord perquè el nostre país tingui reconeguda internacionalment la seva autodeterminació i el seu dret a ser una república. Això es resoldrà en un context de negociació. Ara és la fase prèvia de conflicte en la qual s'ha de veure si arribem a aquesta taula de negociació, no? Per parlar d'autonomia o per parlar de república, no? Llavors ens sorprèn. Em sorprèn que vostè em digui això, sincerament. Home, perquè entenc que vostè, diguéssim, és partidari, no?, d'un ideari, no?, i d'un programa polític i d'un projecte polític que és transformador, no?, que és disruptiu.
Sí, però jo vull que arribem amb els braços i les cames.
Vostès parlaven de destituir el règim del 78, no?
Sí, exacte, però conservant braços i cames.
Home, i tant, i tant.
No, però la seva tàctica de desobediència fins a arribar a una taula de negociació amb no sabem quines condicions és diferent. Jo entenc que dintre un programa transformador n'hi ha un transformador i altre que sigui suïcida. Jo puc estar molt equivocat i jo crec que la seva tàctica és suïcida.
De suïcidi res, al contrari. I vostè coneix algun procés realment de disrupció, de canvi radical en el món que no hagi passat per una fase o per unes fases com les que jo estic descrivint? Segur que no.
Són les 9:20, vaig molt tard i el seu departament de comunicació em matarà i amb raó. Només una última qüestió i que crec que pel que ha anat passant en aquest estudi en aquests últims temps. Més enllà de l'1 d'octubre, de l'èxit de l'1 d'octubre, dels 2 milions de persones que van anar a votar, de la victòria independentista amb resultat de suma de vots i escons a les eleccions del 21 de desembre. Més enllà d'això, hem sentit des de consellers que escriuen llibres dient que no s'estava preparat. Fins i tot l'Oriol Marc, en el llibre que ha escrit també ahir, explica que Puigdemont diu que en un moment del dia 26 d'octubre va dir que no havien preparat res, que no hi havia res preparat. Àudios que sentim de gent de la Conselleria d'Economia dient que efectivament no hi havia un pla establert pel futur. És a dir, la pregunta és, més enllà de l'1 d'octubre de la voluntat popular, el govern de la Generalitat dels últims anys ens ha aixecat la camisa a tots els catalans independentistes o no?
Jo crec que es va equivocar en el plantejament de l'estratègia, és a dir, es va parlar de que era possible un procés republicà de la llei a la llei, de que era possible un procés d'independència de forma dialogada i negociada amb l'Estat, que hi hauria el suport de la Unió Europea, i per tant s'havia previst gairebé com un procés administratiu, sense cap disrupció rellevant, òbviament, això es va demostrar...
El lliri de la mà, per entendre'm.
Efectivament, i per tant, ara sabem on som, efectivament, sabem el pa que s'hi dona, sabem quina és la posició de l'Estat, quina és la posició de la Unió Europea, i per tant, sabem doncs que les condicions són molt més difícils i molt més adverses, i que per tant cal més fermesa i més determinació.
Carles Riera, ha estat un plaer.
Gràcies.
Fins molt aviat. Fins moltes gràcies. Són les 9:21.